Doncs, Joan Daura, Montserrat Sanz, bon dia.
Bon dia.
Estem a la boca de la cova del gegant. Esteu fent un període d'excavació dels que aneu fent cada any, no? Com funcionen aquestes excavacions? A veure, quan veniu, cada quan veniu?
Doncs aquesta és una excavació de recerca. I nosaltres normalment excavem doncs, a l'estiu, que és l'època doncs, en la qual doncs, no fem docència, i a més, justament doncs, perquè el jaciment és la millor època doncs, per les condicions climàtiques, perquè hi ha més hores de llum, i també doncs, perquè ha estat al costat del mar, doncs, diguem que és la millor època per treballar-hi. Normalment excavem un mes o dos mesos, maig, juny, juliol, més o menys per aquests mesos d'estiu, i això ho fem des de l'any 2007. Vam iniciar els treballs l'any 2007 i des de llavors doncs, cada any hem vingut a excavar. Som un equip reduït, com ja heu vist, som normalment doncs, unes 5 persones, ja doncs, que es requereix doncs, de coneixements d'espeleologia doncs, per baixar a la cova, i a més doncs, es requereix d'uns coneixements d'arqueologia doncs, de professionals. Llavors doncs, venim sempre doncs, al mateix equip a excavar el jaciment.
Perquè sou vosaltres dos, avui us acompanyen 3 persones més. Aquestes 3 persones són estudiants, són...
Doncs aquestes 3 persones no, són llicenciats en arqueologia, que formen part doncs, del nostre grup d'investigació, del grup de recerca del quaternari de la Universitat de Barcelona, i doncs, com us ha comentat la companya, som un equip que estem especialitzats en aquest tipus de jaciments, en jaciments paleolítics com la cova del gegant, perquè són uns jaciments doncs, que requereixen unes condicions i uns coneixements molt específics per poder-los excavar.
És a dir, uns coneixements tècnics per poder-hi accedir, no és fàcil, i per tant... Doncs,
És a dir, a part de ser arqueòlegs, que és el que es necessita per excavar un jaciment arqueològic, a més hem de ser espeleòlegs.
És a dir, esportistes.
Perquè, com heu pogut veure, doncs, per poder arribar diguéssim al que és el jaciment arqueològic, que és a l'interior de la cova del gegant, doncs s'ha de baixar a través d'un avenc, com molts d'aquests avencs que hi ha al massís del Garraf, un avenc que té 20 metres de profunditat, i això es fa doncs, mitjançant tècniques de progressió vertical, tècniques espeleològiques, que requereixen uns coneixements tècnics específics.
Ara explicarem la cova, però una miqueta per posar la gent en antecedents. Aquesta història començava, si no m'equivoco, l'any 2005?
Bé, va començar una mica abans. Va començar, jo crec que era el 2001. Que nosaltres doncs, vam anar a l'Arxiu Històric de Sitges.
Deu anar per alguna cosa?
Vam anar una mica, perquè a més una amiga meva estava treballant allà, però nosaltres anàvem a buscar bibliografia. Vam anar doncs, perquè buscàvem al principi del projecte, que va ser l'any 2000-2001, buscàvem bibliografia doncs, de jaciments de la zona del Garraf, per saber doncs, quins jaciments paleolítics hi havia, on podíem treballar, etc.
Perquè, m'aturo aquí un segon, enteníeu que hi havia possibilitats que hi haguessin jaciments interessants en la comarca del Garraf pel tema de ser un lloc doncs, amb molts avencs, etc., o per algun motiu d'aquests?
Exacte, sí, nosaltres vam començar el projecte al Massís del Garraf, sí, perquè era una zona potencial doncs, d'haver-hi jaciments paleolítics. Des de les troballes doncs, de restes de fauna en les terrasses del riu Llobregat o la mateixa cova del gegant, que en aquell moment doncs, ja es coneixia perquè ja s'hi havia excavat, o en d'altres llocs, doncs, ens va motivar doncs, a fer aquest projecte. I de fet, doncs, com en molts centres excursionistes o moltes entitats espeleològiques o moltes entitats locals doncs, tenien materials doncs, perquè doncs, es feien excursions, es recollien materials o el que sigui, doncs, nosaltres vam anar una mica a l'arxiu doncs, per veure si hi havia... si almenys sabia doncs, que s'havia intervingut en algun lloc, si hi havia doncs, coneixement de jaciments que potser no estaven publicats en publicacions al nostre abast i potser sí que estaven més en un àmbit local. I llavors la nostra sorpresa doncs, va ser doncs, que en Xavier Miret, l'arxiver, doncs, ens va dir que tenia una col·lecció d'ossos de les coves i que estaven inèdits. i llavors vam començar doncs, a inventariar i a estudiar doncs, tots aquests materials, que és on va aparèixer doncs, la mandíbula de Neandertal.
Que en principi no estava catalogada, simplement sabien que era una mandíbula, però no tenien, no s'havia fet un estudi pormenoritzat de què era allò, no?
Mossèn Casanova estava vinculat al Museu del Seminari de Barcelona, sí, el Museu de Geologia, i tenia coneixements de paleontologia. Però a ell l'interessava més el que eren els fòssils de l'Aptià, és a dir, un altre tipus de fòssils, no els mamífers. Però juntament doncs, amb l'agrupació muntanyenca de Sitges doncs, havíem fet activitats culturals, com tu ja saps, doncs, per tota la zona, i una de les activitats havia estat doncs, venir a la cova del gegant. Llavors ell sí, com tenia uns coneixements de paleontologia, sí havia vist que era una mandíbula humana. I en aquell moment doncs, ell sí, més o menys la va separar, però en aquell moment no es va identificar com a tal. Igual que doncs, la resta d'ossos, si hi havia... Recordo que hi havia una dent, per exemple, de hiena, i ell sí que tenia posat l'etiqueta de dent de hiena. En alguns pocs ossos sí estaven identificats, però la gran majoria no ho estaven.
La col·lecció era bona, era important, era interessant?
Sí, la col·lecció que mossèn Santiago Casanova va recollir aquí a la Cova del Gegant està formada més o menys per uns 500 ossos, unes 500 restes de fauna, tots són restes d'animals, a més de la mandíbula. És a dir, és una col·lecció interessant, important, que d'alguna manera gràcies a que ell va excavar en aquesta galeria es va poder salvar, no? Perquè després, doncs, amb l'acció del mar, part d'aquesta cova ha estat buidada parcialment i és una col·lecció important doncs, pel nombre de restes que té i perquè, a més a més, té la mandíbula de Neandertal. Hem de pensar que a Catalunya hi ha molt poques restes humanes de Neandertal. Tenim la mandíbula de la Cova del Gegant, hi ha una altra mandíbula procedent de la zona de Girona, de Banyoles, del llac de Banyoles, i pràcticament són les dues úniques restes, juntament amb una tercera, que és una resta una mica més antiga, és a dir, és una mica més antic que els neandertals, però són pràcticament aquestes dues mandíbules i aquesta tercera resta, que és una dent isolada, són pràcticament les úniques restes humanes, diguéssim, anteriors a la nostra espècie, a la qual darrerament li hem de sumar una altra resta, la Cova del Gegant, que és una dent, és a dir, a la Cova del Gegant tenim ja dues restes de neandertals, juntament amb les altres dues restes que hi ha a Catalunya, és a dir, el 50% de les restes de neandertal, podríem dir, de Catalunya estan a la Cova del Gegant. Per tant, sí, la col·lecció que mossèn Santiago Casanova va dipositar a l'Arxiu Històric de Sitges, doncs és una col·lecció important, és a dir, és important per aquesta mandíbula de neandertal i és important també per les restes de fauna, doncs això, entre uns 40 i uns 70.000 anys, perquè ens informa una mica com era tot l'indret que avui rodejaria aquesta Cova del Gegant i que era molt diferent de com ara l'estem veient.
Com era? Com nosaltres ara estem aquí, al costat d'un penya-segat, tenim una cova al darrere, tenim el mar aquí al costat. Com era això fa 40.000 anys o 50.000 anys?
No, doncs aquest indret era... És a dir, les roques de la muntanya del massís del Garraf eren les mateixes, és a dir, això no s'ha mogut, no? Però sí que el que seria la costa, el litoral, era molt diferent. I això per què? Doncs perquè fa 40, 50, 60.000 anys les condicions climàtiques eren molt diferents de les actuals. És a dir, en aquests moments de fa, doncs això, entre els 40 i els 60.000 anys, era un moment que climàticament feia molt més fred que l'actual i aquests moments climàtics freds, el que abans es parlava de... No, el que tots hem sentit a parlar alguna vegada de les glaciacions, no, aquests moments freds, comporten una configuració diferent del paisatge. Això es produeix perquè el fer més fred, l'aigua que hi ha al planeta, doncs es congela, part d'aquesta aigua es congela i aquesta congelació, sobretot aquesta congelació de l'aigua que hi ha en els mars, fa que el nivell del mar baixi. És a dir, si féssim un símil, no, per exemple, de ficar aigua en un got i la congelem, no, doncs l'aigua congelada suraria. No? Clar, aquest fet de que suri l'aigua congelada fa que el nivell de l'aigua baixi. I això és el que va passar aquí a la zona de la Cova del Gegant, no? És a dir, aquesta Cova del Gegant i les altres coves que hi ha aquí a la punta de les coves, que avui en dia el mar entra a l'interior de les coves, doncs fa 60-70 mil anys no. El que succeïa és que la línia de costa la tindríem probablement entre 9 i 15 quilòmetres més allunyada de l'actualitat, és a dir, Sitges, potser seria... seria com Sant Pere de Ribes, no?
Exacte, seria un lloc d'interior.
Sant Pere de Ribes té, té una mica de platja, no? Sempre diuen els Sant Pere de Ribes que, no? Que entre Vilanova i Sitges...
No es toquen.
No es toquen, hi ha una mica de platja, doncs, doncs potser fa 60.000 anys, bueno, Sitges no existia, no? Però si hagués existit no seria un poble de costa, sinó seria un poble que quedaria a l'interior, no?
Pobres perquè... turistes.
Clar, perquè el mar doncs quedaria, quedaria molt, molt més allunyat, no? Llavors, clar, imagineu-vos això, aquest fet doncs, de que el mar estigui molt, molt més endarrerit, el que provocaria és que davant de, doncs de, dels Sitges actual, de la zona de les platges actuals, hi hauria, doncs, imagineu-vos, 9 quilòmetres més d'un espai pla en el qual doncs, hi viuria la fauna de l'època, no? És a dir, hi viurien cavalls, hi viurien cèrvols, hi viurien rinocerons, hi viurien elefants o mamuts, depèn si estem en un període càlid o fred, és a dir, viurien totes aquestes espècies animals que els neandertals acostumaven a caçar per menjar, no?
D'acord.
Seria un paisatge molt, molt diferent.
Per entendre'ns, nosaltres, l'actual línia de la costa seria on començaria l'orografia, on començaria a pujar la plana, no?
Exacte. És a dir, el, davant del massís, tota aquesta zona entre Sitges i el port de Vilanova, no seria res més que una mena de cinglera, davant de la qual hi hauria un espai pla doncs, que s'allargaria uns, això, uns 9-10 quilòmetres cap a l'interior del mar actual.
Aleshores, vosaltres veu fer la recopilació, veu inventariar totes les peces que hi havia a l'arxiu i veu entendre que hi hauria molts números de que aquí hi hagués més cosa, oi? I veu començar les campanyes.
Exacte, nosaltres vam estudiar la col·lecció de mossèn Santiago Casanova, fruit d'això doncs, va sortir la, també la identificació de la mandíbula de Neandertal, que és quan es va publicar el 2005, i llavors doncs, vam veure doncs, que el que havien de fer doncs, era excavar a la cavitat. A la cavitat ja s'havia excavat, doncs, el primer del qual en tenim constància és mossèn Santiago Casanova. Després també van haver-hi algunes visites amb recollida de materials per part del Museu Víctor Balaguer de Vilanova. Als anys 70 es va tornar a excavar per part del CSIC de Barcelona, que van excavar justament doncs, a la mateixa zona on ho va fer mossèn Santiago Casanova. I després, als anys 80, es va fer les darreres intervencions fruit doncs, de que el mar estava destruint el jaciment i llavors es va fer un parell de campanyes d'urgència per tal doncs, de salvar el jaciment.
D'acord.
I nosaltres, doncs, a partir del 2007, vam reiniciar els treballs. El primer que vam fer doncs, va ser reagrupar totes les dades. Val? Amb el que t'he comentat, doncs, ja van haver-hi moltes excavacions, doncs, hi havia, de mossèn Santiago Casanova doncs, no teníem res escrit, no hi havia diaris, no hi havia situació de les peces, però en canvi de les altres excavacions sí. Llavors el que vam fer doncs, va ser una mica posar en solfa doncs, totes aquestes dades i intentar doncs, donar una cronologia a la mandíbula i situar doncs, totes aquestes restes. I és per això que el 2007, bàsicament el que vam fer doncs, va ser una mica posar en ordre totes les dades, fer datacions directes, em sembla que va ser el 2010, doncs, vam fer una datació directa, per exemple, doncs, de la mandíbula, que ens va donar una edat de 52.000 anys per la resta. Llavors, diem que tot aquests... Aquesta primera fase dels treballs han estat més aviat doncs, una mica de posar-ho tot el dia. I a partir del 2008 doncs, ha sigut quan ja nosaltres hem excavat en el que queda a la galeria principal. És a dir, a la galeria on va excavar mossèn Santiago Casanova ja està tot escurat, està tot pelat perquè a més el mar també ha acabat d'erosionar-ho. Llavors nosaltres estem excavant al final de la galeria principal on queda un paquet sedimentari important. És a dir, que aquí tenim feina doncs, per unes quantes campanyes arqueològiques.
Anava a dir, una cova com aquesta és un carmelet, no?, per un arqueòleg?
Home, és una cova molt interessant, sí. Sí, la veritat és que sí. Sí, pensa que mirant només amb les col·leccions que ja s'havien extret, ja hi ha en el que serien probablement tres individus de neandertals, perquè a part de la mandíbula, que correspon a un individu doncs, de més de 15 anys, hi ha una dent que vam identificar de les col·leccions dels anys 70 que correspondria a un individu entre uns 8 i 10 anys, amb el qual ja tenim un segon individu. I als anys 80 es va recuperar també una altra resta de la galeria lateral d'una altra que podria correspondre a un tercer individu. Llavors és un jaciment que és molt ric en restes, fonamentalment perquè funcionava com un cau de carnívors. És a dir, ens hem d'imaginar que fa 50.000 anys, doncs, el Joan ja ha comentat doncs, que l'orografia ja era diferent, però clar, els animals també eren molt diferents. Aquí penseu doncs, que els homes del Paleolític doncs, vivien amb hienes, vivien amb lleons, amb lleopards, hi havia elefants, hi havia, bueno, és a dir, tota una sèrie d'animals, i precisament els carnívors doncs, és els que probablement doncs, tenien més competència, per dir-ho d'alguna manera, perquè els carnívors també vivien en cavitats, especialment les hienes. Les hienes, quan tenen cries, doncs, les tenen en un refugi, que ve a ser, doncs, per exemple, doncs, una cova. I la cova del gegant va ser això. És a dir, la cova del gegant, fonamentalment, la utilitzaven les hienes, que tenien les cries, i llavors, quan aquestes cries eren grans, doncs, ja ocupaven altres espais. I llavors, per tant, doncs, totes les restes que hi ha de fauna bàsicament són portades per les hienes. Però nosaltres, a l'interior, hem trobat doncs, certs elements doncs, que no són només de les hienes, sinó que també són aportacions humanes, com per exemple doncs, restes de fogars o marques de tall en els ossos. Les marques de tall doncs, és com quan nosaltres mengem carn i amb el ganivet podem arribar a marcar l'os, no? Doncs és el mateix, però amb sílex, no? Amb eines de pedra. Llavors doncs, també hem trobat aquests elements amb el qual doncs, ens evidencia doncs, que, a part de ser un cau de carnívors, també hi van viure els neandertals. Probablement, si haguessin de viure a la cova, sí que viurien més a l'entrada, no? Perquè l'entrada és la zona doncs, on tens més llum, tens unes condicions d'habitabilitat més bones, però també s'utilitzaria doncs, la zona que estem excavant, que és en el fons
refugi.
De la... Exacte, per descansar... Això és el que estem fent ara, o sigui, ara hem de valorar doncs, què és el que feien, no?, en aquest espai més interior.
Van sortint coses a mesura que aneu excavant, que aneu venint cada any? Va sortint material?
Sí, surten restes. Bueno, hem de pensar que... Hem de pensar que... és a dir, suposo que els oients quan estem parlant d'arqueologia, el que segurament doncs, a tothom li ve al cap és pensar doncs, en poblats, pensar en ceràmica, pensar en aquest tipus de restes arqueològiques. És a dir, a l'època que van viure els neandertals, doncs no, els neandertals no vivien en poblats i, per exemple, doncs, no coneixien la ceràmica. I per tant, és a dir, aquests grups humans com els neandertals acostumaven doncs, a viure en refugis naturals, no? Com per exemple puguin ser les coves, puguin ser els abrics, puguin ser doncs, les lleres dels rius doncs, perquè hi ha aigua abundant. Aquests són els tipus de llocs on vivien els neandertals, no? Això és pel que fa doncs, al seu hàbitat. Pel que fa a les restes, és a dir, perquè us feu una idea del que trobem, és a dir, doncs, no trobem ceràmica, no trobem doncs, elements metàl·lics, perquè els neandertals doncs, no coneixien la metal·lúrgia, no coneixien la ceràmica. Llavors, bàsicament, les seves eines les feien totes amb un tipus de pedra concreta, que és el sílex, que és una pedra doncs, que quan la colpegem doncs, té una fractura determinada que la podem controlar, no? Quan donem un cop sobre la pedra la podem controlar. Llavors, diguéssim que els neandertals feien les seves eines amb aquest tipus de pedra, amb el sílex, i el que nosaltres trobem doncs, són aquestes pedres a les quals feia les eines, però no vol dir que utilitzessin només les eines amb les mans, sinó que aquestes eines, per exemple, els neandertals sabem que fabricaven i feien llances per caçar els animals, no? Però clar, les llances no les feien de pedra, com avui en dia, sinó que les llances les feien de fusta i la punta, és a dir, nosaltres avui en dia utilitzem, per exemple, una llança, hem vist pel·lícules d'èpoques històriques més recents, com d'èpoques medievals, en què les llances doncs, són de fusta amb la punta de ferro, no? Doncs que els neandertals no coneixien el ferro, però sí que treballaven la fusta. Llavors, és a dir, per exemple, feien les seves llances amb pals de fusta i la punta, diguéssim, l'element de la punta de la llança era fet amb pedra. Clar, la fusta no es conserva, és a dir, perquè és matèria orgànica i es podreix, però sí que es conserva la pedra. Llavors, clar, nosaltres el que trobem són aquests elements de pedra que formaven part de les eines, però no trobem la fusta. I per tant, és a dir, un dels elements que trobem i que estem trobant a les excavacions d'avui dia són les restes d'aquestes eines lítiques. Això per una banda, són coses que hem trobat. També hem trobat, com ha dit la companya abans, també trobem les restes de fauna. Aquesta fauna pot ser el resultat del que menjaven aquests neandertals, és a dir, els ossos, no? Ells menjaven la carn, com fem nosaltres avui en dia, però aquests ossos, els ossos dels animals queden. I doncs, si menjaven a la cova, aquests ossos queden a la cova. També estem trobant, com hem dit abans, doncs, la cova, a part de ser ocupada pels neandertals, va ser ocupada també per carnívors, com les hienes. Llavors trobem també el que les hienes menjaven i portaven a la cova, és a dir, trobem doncs, restes de fauna, com per exemple restes de cavalls, restes de cèrvols, restes de bòvids, restes també de hienes, i també trobem les restes dels excrements d'aquestes hienes, és a dir, les hienes mengen molts ossos i quan fan els seus excrements, aquests excrements tenen moltes restes d'ossos. Això fa que es conservin, és a dir, a diferència doncs, d'un herbívor, no? Que quan fa els seus excrements és tot matèria orgànica, és tot vegetal i es descompon, els carnívors, no? És a dir, tots hem vist alguna vegada un excrement de gos que és completament blanc. Doncs això és el resultat del consum de molts ossos, no? Llavors això fa que es conservi. I clar, i ara preguntareu, i per què és important, no? Trobar excrements de fa 60-70.000 anys? És important perquè dins d'aquests excrements, sovint es conserven les restes del pol·len de la vegetació de l'entorn. És a dir, nosaltres quan respirem, encara que no ens ho sembli, però al respirar, estem tragant, no? Molta gent, per exemple, més al·lèrgica al pol·len de les oliveres. I això perquè és, no és perquè només li toqui la pell, sinó que aquest pol·len l'inhala, no? Llavors, els animals doncs, també inhalen aquest pol·len que hi ha en el nostre ambient. Això queda atrapat dins d'aquests excrements i nosaltres, analitzant-los, podem reconstruir com era el paisatge vegetal. És a dir, encara no tenim resultats, no? Però estem treballant en aquesta línia de veure com era el paisatge vegetal que hi havia aquí a l'entorn de la punta de les coves.
D'acord, és a dir, que a partir de la cerca específica d'una doncs una cosa com pot ser un excrement o pot ser un tros d'os, doncs ens donarà informació no només d'això, sinó d'altres elements que podem, als quals podem arribar a partir de la deducció del que trobem,
en aquest. Hi ha una part de l'arqueologia que és més visible, no? Tots, doncs, si us ensenyem, per exemple, una mandíbula de Neandertal, no? Doncs tots la veiem, és una mandíbula de Neandertal, no hi ha dubte, un os de...
Sí, però no es troba cada dia una mandíbula,
exacte.
Oi?
Però vull dir, per exemple, doncs, si anem a veure l'exposició sobre els Neandertals, que hi ha
Miramar.
L'edifici Miramar, doncs tots podem veure una part més visible de l'arqueologia, no? Que és aquesta part, doncs, veiem els ossos trobats a la cova del gegant, la mandíbula de Neandertal, és a dir, tota aquesta sèrie d'elements que són visibles i els identifiquem. Però hi ha una altra part de l'arqueologia, si volem dir més tipus CSI, no? Més tipus de posteriorment analitzar-ho en el laboratori, que ens permet doncs, fer un altre tipus de... És a dir,
fer la fotografia
de l'entorn, no?
D'acord. Perquè el que hi ha aquí baix ara mateix, sobre el que treballeu, clar, ens ho hem d'imaginar, però què treballeu amb parcel·les i aneu, entenem, amb una cura extrema, no? Perquè clar, trobar un excrement de hiena, a part de que s'ha de tenir, diguem, els ulls educats per saber que allò és allò, com està muntat aquí baix l'excavació?
Doncs aquí baix us heu d'imaginar doncs, que és una galeria, és la part de la galeria, és la part final. Té una amplada doncs, que va oscil·lant doncs, entre 3-4 metres.
És a dir, la gent que no s'imagini, no esteu dintre d'una gatera. És un lloc mínimament espaiós, mínimament.
Molt mínimament, sí.
Però no és claustrofòbic en el sentit més extrem de la paraula.
Hem de pensar que és un lloc on hi vivien. Per tant, és un lloc on més o menys et pots moure amb certa comoditat. Llavors heu de pensar doncs, això, que té uns 3-4 metres, hi ha zones que són 2 metres, depèn de la zona també que estem excavant. I això, aquest espai, nosaltres el dividim en metres quadrats. És per això que quan es veuen les imatges dels jaciments, es veuen molts cops, no?, aquells cordills que pengen, doncs això és perquè nosaltres dividim l'espai en metres quadrats. Cada quadre d'aquests, doncs, té una lletra i un número associat per tal de que ho puguem situar en l'espai. Dins d'aquest quadre, totes les coses que surten significatives, doncs els hi donem un número i llavors, doncs, amb una llibreta, doncs, apuntem, doncs, la seva situació, ja sigui la X, la Y, la profunditat, el descrivim, doncs, en el jaciment es fa una primera descripció en la qual es diu, doncs, quin material és, si és un os, doncs, si sabem l'animal, doncs, ja ho diem, si és una part, la part que sigui, doncs, també ja l'expliquem, si està cremat, si no està cremat, tot això és el que anem definint. Llavors, aquesta peça es posa en una bossa amb el número. Cada cosa té un número absolut. Es posa aquest número i això és el que cada dia, doncs, pugem aquest material. Aquest material és el que després, doncs, estudiem, no? I amb aquest número, qualsevol moment, doncs, el podem tornar a situar en l'espai.
Uh-huh. Perquè pensar... entenem que és important el lloc on s'ha trobat cada element perquè pot estar relacionat amb altres elements que trobeu en altres llocs.
Exacte, o sigui, uh-huh. Nosaltres excavem el que són els nivells arqueològics. Un nivell arqueològic, doncs, és, per dir alguna cosa, doncs, un paquet de sediment que s'acumula en una edat determinada, però hi ha molts paquets de sediments. El més antic, doncs, és el moment en el qual viuen els neandertals i viuen també els carnívors, uh-huh. Aproximadament, doncs, 60.000 anys. Uh-huh. Però a sobre d'aquests, doncs, anem trobant nivells més recents.
Fins la Coca-Cola, fins la llauna de Coca-Cola, oi?
Doncs mira, vam trobar una ampolla de Coca-Cola.
Veus?
No sé si seria dels anys 80.
Doncs...
Però sí, és això, s'entén, és aquesta s'entén. La idea. Uh-huh. O sigui, des de baix a dalt... tu vas trobant, doncs, tots els episodis una mica de la història, no? Penseu, doncs, que aquí a la punta de les coves, tot, justament, doncs, punta de les coves perquè hi ha 7 cavitats, en bona part de les quals també hi havia jaciments.
No, només esteu investigant en aquesta?
Sí.
Hi hauria la idea d'investigar en les altres que potser es trobaria alguna cosa o... Pregunto.
La cova verda està gairebé totalment buidada pel uh-huh. mar, tot i que ja es va excavar abans. La cova del musclo també està força afectada, doncs, pel mar i la nostra intenció és treballar la cova llarga, que de fet, doncs, és la continuació de la cova del gegant. És a dir, que nosaltres ens centrarem de moment aquí. Uh-huh. No descartem, doncs, de que puntualment, doncs, fer altres coses. Doncs, a vegades t'interessa, doncs, tenir datacions sobre els espeleotemes. Els espeleotemes venen a ser estalagmites, estalactites, no?
D'acord. O
sigui, aquestes formacions que trobem a les cavitats, doncs puntualment puguem, doncs, fer un projecte, doncs, de datar altres cavitats, coses així, diguem, més puntuals. És a dir, que no descartem no fer-hi res, però de moment estem centrats en aquesta part.
M'heu dit que feu campanyes bàsicament al juny, quan ja heu acabat les classes. Fins a quan penseu que poden durar aquestes campanyes?
Amb arqueologia sempre és una mica impredictible, no? Uh-huh. Perquè, clar, nosaltres anem desenterrant i, clar, mai sabem el que trobarem a sota, no?
Uh-huh.
I llavors, per tant, és una mica impredictible dir quant de temps més podem treballar. Tot i així, és a dir, diguéssim que més o menys sí que podem arribar a veure la feina que ens queda, no? Ara per ara, quant de temps podríem seguir treballant? Doncs probablement, així calculant per sobre, 10 anys més de feina segur que en queden.
10 anys més de feina.
És a dir, la cova del gegant és una cova que ha estat parcialment destruïda pel mar, no? Uh-huh. Com hem comentat, però, és a dir, tot i que el mar parcialment l'ha destruït, el que queda és molt, és a dir, queda molt rebliment, és a dir, podríem dir que pràcticament, doncs, queden uns 10, entre 8 i 10 metres de galeria que encara està coberta per uns 2 metres d'alçada de sediment, no?
És una feina molt pacient, aquesta, Joan, eh?
És una feina molt pacient, sí. Sí, però, bueno, la ciència en general és una feina, doncs, que requereix això, constància i paciència, no?
Esteu trobant allò que pensàveu que trobaríeu quan veu començaria a treballar o us està sorprenent aquesta cova?
Home, de fet, estem, diguem, que traient tots els resultats que més o menys esperàvem i, lògicament, amb un jaciment sempre hi ha coses que et sorprenen, perquè mai saps què et trobaràs. Nosaltres doncs, havíem mirat els materials de les antigues col·leccions, més o menys sabíem què ens podíem trobar, però, per exemple, doncs, hem documentat fogars que no han estat documentats abans. Això ja ens sorprèn, no? És a dir, que estem veient doncs, que allà hi havíem fet una activitat, no? Estem excavant al lloc in situ, no? On havíem fet l'activitat. És a dir, que sempre hi ha sorpreses, a més, doncs, una mica el que comentava abans, no, el Joan, de que una cosa és el que veiem, els ossos, el sílex, tot el que podem, diguem, tocar, i l'altra és tota la informació que en podem extreure, que aquesta és la que més et sorprèn, no? Perquè és la que et dona doncs, resultats doncs, que potser no t'esperes, no? Com per exemple doncs, el medi, com per exemple doncs, intentar veure doncs, què menjaven...
És a dir, moltes vegades la sorpresa us la podeu emportar, diguem, al laboratori, a la universitat, més que aquí a la cova. Aquí a la cova és una feina molt més manual d'extreure i prou.
Sí, aquí per dir alguna cosa és més una feina mecànica de registrar i després... Potser sembla que excavem molt poc, no? Que podem excavar un mes i mig, doncs és molt poc, però és que després de tot aquest material nosaltres l'hem d'estudiar, hem de fer totes aquestes analítiques, hem de fer tota una sèrie de coses que ja ens porten tot l'any. És a dir, que un mes d'excavació et comporta molts més mesos de laboratori, d'estudi, i el que interessa doncs, és això, no? Doncs el nostre objectiu és explicar doncs, què hi feien els neandertals, com eren, com vivien en aquesta cavitat, i per tant doncs, la part d'estudi doncs, és la que comporta més feina.
Fa ben bé 12 anys que veu començar a embolicar-vos amb la història aquesta, fa doncs això 8 anys ben bé que esteu ja in situ remenant, i ara ens comentava en Joan, tot i que és molt difícil fer previsions, potser estem parlant de 10 anys vista més de feines aquí. Això són molts anys, és gairebé doncs, tota una experiència laboral, oi?
Sí, és a dir, quan comences un projecte de recerca, en aquest cas de recerca arqueològica, doncs no, podem dir que saps quan el comences però mai saps quan l'acabaràs. Perquè, és a dir, els jaciments d'alguna manera no podem dir que són com una mica com els melons, no? Que tu els obres... Però...
No serveix allò de mirar la punta, no. Allò de dir, no, sí,
tots
estarà
fem,
bo.
No? Tots compreu el meló, toquem la punta, però jo crec que mai saps com sortirà el meló, no? I això és una mica així, vull dir, els jaciments, fins que no els obres, no saps com sortiran, no? És a dir, i normalment és com els melons, a vegades sempre t'esperes que surtin més dolents del que després són, no? Perquè després quan te'ls menges tots els trobes bons, no? I als jaciments succeeix una mica això, no? Doncs de que no saps mai el temps que hi estaràs i com tampoc saps mai el que hi trobaràs, no? És a dir, aquesta també és una mica l'encant, no?, de l'arqueologia, és a dir, mai saps el que trobaràs a sota, és a dir, si no, diguéssim, potser la nostra feina perdria interès, no?
Anava a dir, ara em permetreu la pregunta, és, hi ha moments adrenalítics? Hi ha moments que dius, ostres, subidon? o no?
Sí. Ha, i de fet, jo crec que constantment has de tenir aquesta adrenalina, no? Aquestes ganes de saber-ne més, no? Perquè és el que et fa continuar. Nosaltres, per exemple, doncs, quan sortim d'aquí, arribem a casa, el primer que fem és netejar materials i mirar doncs, a veure què és això, a veure què és allò, és a dir que sempre estàs una mica pensant o donant-li voltes al tema, no és allò que treballes de 8 a 3 no? I quan surts a les 3 te'n oblides, doncs nosaltres no, nosaltres estem, per dir alguna cosa, 24 hores doncs, una mica... pensant en l'excavació, fent coses sempre relacionades amb...
Calla, allò que vaig veure, uf, què podria ser, què tal, què qual. Sitges i el Garraf són indrets arqueològicament interessants?
Bueno, des del punt de vista de l'arqueologia que nosaltres fem, no? Que diguéssim, és la prehistòria,
sí.
És el moment més antic, no?, de la història de la humanitat, és interessant. Per què? Perquè el massís del Garraf és un indret que hi ha moltes cavitats, no? I a la prehistòria les coves van ser els llocs més freqüentats pels grups humans, és a dir, van ser freqüentats com per exemple en el cas de la cova del gegant en el paleolític per viure-hi, però en altres moments de la història o de la prehistòria les coves van ser utilitzades per altres qüestions. Per exemple, aquí al costat tenim la cova verda mateixa, que durant el final del neolític, al principi de l'edat dels metalls, doncs aquesta cova va ser utilitzada per enterrar-hi, no? És a dir, va ser excavada a la dècada dels 60, a la dècada dels 60 i dels 70, per gent de Vilanova, i en les excavacions que ells van realitzar, doncs van trobar, crec que així per damunt, entre 7 o 8 individus de l'edat del bronze, és a dir, de fa uns 3.000 anys abans de Crist, més o menys. Penseu que la cova del gegant té 60.000 anys, la cova verda té 3.000 anys, és a dir, hi ha molts milers d'anys de diferència, no? Però perquè us feu una idea, doncs, de per què han servit les coves, no? És a dir, la cova del gegant per viure i la cova verda per enterrar-hi. Hi ha altres coves al massís del Garraf, com per exemple la cova de Can Sadurní, que és també una de les coves importants del massís del Garraf, que aquesta, doncs, a part de viure i enterrar-hi, doncs, també va servir per estabular-hi animal, és a dir, quan veiem a vegades, doncs, coves del Pirineu, que encara hi ha la ramaderia en actiu, no com potser aquí, en aquesta zona propera a la metropolitana de Barcelona, que les activitats agropecuàries han quedat desfigurades, però doncs, en zones de Pirineu encara veiem que les ovelles, doncs, es tanquen en coves, no? Són refugis naturals. És a dir, les coves han servit al llarg de la història per una multitud d'activitats. I el Garraf, com hi ha tantes cavitats, doncs és un lloc que arqueològicament i per la prehistòria és interessant per aquest motiu. És a dir, el Garraf té, no sé si han catalogat 600 o 700 avencs, no? Una quantitat molt gran. I per tant, arqueològicament, doncs és una zona interessant per seguir-hi trobant restes arqueològiques.
No, deia un pensador que en una vida no hi havia prou per llegir tots els llibres que t'interessaven. Un arqueòleg no tindrà mai prou en una vida per baixar tots els forats que li agradaria, no?
Sí, això és evident. És a dir, no podrem excavar tots els jaciments que volem excavar, no? Per una qüestió, doncs, arqueològica, sí, i l'altra, òbviament, també per recursos, no? Perquè ja, és el que veieu, aquí un mes de feina, 5 persones, doncs, dona feina a laboratori per tot l'any. Per poder excavar aquí a la cova del gegant, doncs, necessitaríem una plantilla de 30 arqueòlegs dedicant-nos-hi cada dia, no? Si volguéssim excavar, estar aquí excavant cada dia, no? Per dir algú, 5 excavant, més 10 de laboratori, més altres, fent altres qüestions, no? Per tant, és a dir, necessitaries una plantilla molt gran d'arqueòlegs dedicant-s'hi cada dia.
I la universitat no s'ho pot permetre, oi?
Crec que ni la universitat ni ara per ara el país en general,
no? En qualsevol cas, contents d'haver trobat aquesta cova?
Home, estem molt contents, la veritat és que sí. És un... Ja, de fet, és un lloc que és com màgic.
És una oficina maca, aquesta?
Sí.
Bueno, més que una oficina, podem dir que és a dir, així com quan veiem els, no sé, com veiem pels mitjans, doncs, que surten els científics que estudien medicina o que estudien doncs, investiguen sobre malalties, els veiem amb la bata blanca, amb la pipeta, en el seu laboratori, diem que el nostre laboratori és aquest. No és la nostra oficina, la nostra oficina és la universitat, però el nostre laboratori és aquest d'aquí, és la cova, és on trobem les coses, on fem la primera classificació i després totes aquestes dades sí que les fiquem a l'oficina, no? A l'ordinador, etc. Però aquest és el nostre laboratori.
Doncs, Joan Daura, Montserrat Sans, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bona recerca.
Gràcies.